Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Llibre de banda i banda, com si fos... Tots aquests llibres són, Mago.
Bueno, n'hi ha de tota classe. N'hi ha novel·la, n'hi ha llibre, n'hi ha de ciència, n'hi ha d'història, n'hi ha molta novel·la històrica, molta novel·la de, diguem, del Alejandro Dumas, del Julio Verne.
Ara anem tirant avall cap a la segona part del pis. Si veieu les imatges, veureu que està tot
però
ple
tot,
de llibres, tot. És espectacular. Espectacular. Per això abans us deia el tema del foc, perquè aquí una guspira, Déu no ho vulgui, i escolta'm, el pis s'ha acabat aviat, eh? I ara anem a la zona final de tot aquest pis on viu el Mago, que és el que ell diu el laboratori. I ara veureu que hi ha el laboratori.
Això és una novel·la popular espanyola, que llavors els papers marca els pseudònims que utilitzaven, el nom, el pseudònim, i perquè tot això és la història. Jo soc col·leccionista de novel·la espanyola.
Però tu saps on són cada cosa? Tu saps on les tens cada cosa?
No, per tema sí.
Ara em digui jo a Dumas, no sé què, on és Dumas?
Sí, el tenim allà al passadís.
Al passadís, bueno. Aquí tenim moltes coses, i una de les més curioses, una jo crec piràmide. Que ja hauràs d'anar per l'altre cantó, perquè aquí tenim la part del laboratori amb un munt de pots. Això és de pel·lícula, Mago. Amb un munt de pots d'aquests com si fos una pel·lícula. Aquí hi hagués un bruixot.
Són incensos i productes per cremar.
Explica'ns quins hi han.
Llavors, per exemple, aquí veus aquest, que tot això ho vaig tenir que importar d'Amèrica, eh?
Tot això és portat de fora.
Sí, ja no es pot tenir. Una vegada els cremi i desapareixin, ja no els torno a tenir mai més. Ni existeixen alguns ja, eh? Perquè amb el Katrina, amb l'huracà Katrina, va desaparèixer de Nueva Orleans laboratoris i de tot, eh?
Mira, aquí trobo que hi ha menta, aquí incienso, molts tipus d'incens, i aquí diu per alejar malos espíritus. Què sí. És aquest?
És un parc de campos per alejar malos espíritus.
Oh, no, sí, clar, ja ho he dit jo, però vull dir que com es gestiona això? On es posa això?
Això és amb carbó, es crema carbó, es posa a sobre i es fa fum, una fumera.
I la gent que tingui, per exemple, convidats aquests dies de Nadal que vulgui alejar malos espíritus, què s'ha de comprar?
Bueno, no ho podrà trobar, no ho trobarà.
No hi és, aquí, això?
No.
Bueno. I no hi ha alguna...
Aquest és doble suerte ràpida.
Doble suerte ràpida.
Que porten una mica.
Que sol ja no en queda molt. Llavors, sol els conservo per quan necessites fer coses especials, perquè quan acabi de cremar-lo ja mai més el tornaré a tenir.
Marc, doncs molts oients pregunten quina olor fa aquest pis. És olor de biblioteca antiga o quina olor fa?
Fa una olor, us he de dir de veritat, de pis ventilat. És a dir, no fa una olor de pis tancat. Jo suposo que el Mago això té molt controlat. A més, sento una certa fresca, també us he de dir. No sé d'on ve l'aire, perquè en aquesta zona estem bastant tancats, però no fa olor de pis tancat. Ja veig per on aneu que no. Què tenim aquí?
Aquí, per exemple, aquest és incienso del Nepal.
I és ben bé del Nepal, o no?
No, que me'l van emportar del Nepal.
Però clar, per tant, és Nepal original.
Un amic va anar al Nepal i me'l va comprar i me'l va portar, claro. I el va comprar en Nepal, claro.
No és dels xinos, no n'hi ha els xinos.
Oh!
Bueno. Més de 1.600 persones connectades en aquests moments a l'Instagram Live.
Pots comprar de tot, poden vendre de tot, que m'entens? Però serà bo o dolent, fictici o no.
El Toni em deia aquest matí, quan estàvem parlant de que vindríem aquí a casa a fer-te una visita, que et preguntés pel tema dels submarins, que ell es va quedar amb el tema dels submarins perquè tu ets un especialista en submarins.
Apassionant.
Llavors jo tinc fet un llibre sobre els precursors del submarín, però com que no es va publicar, doncs l'original està apilat sobre, ja ho veus aquí, arxivadors i coses, està apilat amb algun racó.
Perquè quants llibres has fet tu?
Publicats 80 i pico, 82, 83.
80 i pico de llibres? I quins temes?
De tot.
A veure.
De ciències ocultes, de sueños, sobretot d'interpretació de somnis. Després també hi ha el del pèndol, l'últim és el del pèndol, el pèndol adivinatorio, que m'entén. I després, pues, també ja havia fet al principi, pues, com que jo col·laborava al caso, pues, llavors feia també d'atemptats, llibres sobre enigmes policíacos...
Tot temes agradables, eh?
Bueno, el que tocava, el destí... Ah,
bueno, i tens una part aquí dedicada a Dràcula, sí. Perquè jo crec, bueno, no sé si ho m'ha explicat alguna vegada, que el Mago forma part de la societat de Dràcula, I tens moltes coses dedicades a... Mira, el Fantasma Invisible, veig aquí un DVD, moltes figuretes petites, aquí uns quants quadres...
Sí, bueno, el Dràcula, claro. Vaig a confessar ara, ja aquest any em vaig donar de baixa.
Què dius?
Claro, porque no puedo yo seguir pagando y por salud y tal. I ells mateixos es van saber, li sapigué molt bé, i ells mateixos em van dir, hombre, nos has dejado de piedra. Después de 44 años, he darte de baja 44 años, tú. És a dir, que segurament era el soci més vell de l'entitat.
Però ara encara queda, existeixen Dràcules?
Sí.
Sí?
Sí, claro, Drácula siempre...
Gent que xupa sang, i és...
Destripadores, sí, que existeixen. Sí.
I es maten com? Amb una mica d'all i un...
No, es maten penjant-los a la forca i s'ha acabat la història o tallant-los al cap.
Veus? Ha sigut una declaració, escolta, sí, contundent.
Exacte.
Escolteu, si voleu, tornem cap a l'entrada. No sé quina hora és.
No, és que no sé, són les 5 i 5, ho hem de deixar aquí.
Ui, sí. Doncs escolta'm, tornem,
ja veuràs. La gent està impactada, amb el pis del Mago.
Ho hem de deixar aquí.
I pregunten, sí, si no podria fer un museu, perquè, clar, això es podria visitar, jo crec que és no hi ha més llocs on puguis veure una cosa així,
Aquesta és una bona pregunta, Mago. La gent diu que, clar, estan molt sorpresos del que estem veient a través del vídeo, de si això anirà per algun dia a un museu o què farem?
No hi ha museu. Això, de moment, si no canvio de pensament, moriré jo aquí amb tot això, i llavors això s'acabarà als Encants i acabarà a Sant Antoni, que és d'on ha vingut tot, i tornarà al riu, tornarà al mar.
Mago, hem de deixar aquí. Només dona'ns un consell per arribar als 90.
Bueno, sobretot, ja ho saps tu, menjar fruita i sobretot cireres.
I beure cafè?
No, això sí que no arribes als 90. Com sí, tu facis cas d'aquests metges que et diuen que pots prendre fins a 25 cafès diari, tu no arribes als 90.
Doncs ha quedat claríssim. Mago, moltíssimes gràcies i moltes felicitats.
Bueno, gràcies a vosaltres per el pastís, per tot, i mira, estic emocionat i no ploro, no sé per què.
Bueno, Mago,
nosaltres hem vingut a animar-te.
Una forta abraçada,
Mago.
Salut, l'estimació. Gràcies.
Adéu-siau. Adéu. Adiós.
Són les 5 i 7 minuts, obrim línies amb els serveis informatius. Anem a fer un repàs ràpid de com està la tarda amb el Joan Torres. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
A aquesta hora, teòricament, havia de reprendre el ple per decidir si dijous el Senat podrà aprovar o no la reforma del Codi Penal.
Sí, això després d'haver-se reunit tot el matí els magistrats del TC sense arribar a cap conclusió. Última hora des de Madrid, Arnau Mañé.
Els 11 magistrats del Constitucional reprenen el ple després d'un matí poc profitós que només ha servit per confirmar que el ple ha de debatre el recurs del PP. El tribunal, a més, opta per encarar primer el recurs dels populars i deixar per més tard les recusacions d'Unides Podem i PSOE contra dos dels jutges, el president i un altre magistrat. D'aquesta manera, deixant-ho per més tard, el sector conservador guanya una petita batalla i evita que en el debat principal s'intercanviïn les majories, és a dir, tardi el que tardi, qui decidirà sobre el futur de la reforma del Codi Penal serà un constitucional amb majoria de conservadors. Fonts del tribunal admeten que el ple avança molt a poc i que es podria allargar tota la tarda, fins i tot, tenint en compte que sobre la taula del tribunal hi ha una desena de recursos al voltant del nou Codi Penal, el ple podria continuar demà.
Per cert, en espera de la decisió del Constitucional sobre si s'atura la tramitació dels canvis al Codi Penal, el PP, Vox, Ciutadans i Junts per Catalunya han registrat al Senat esmenes a la totalitat contra la reforma que elimina la sedició, modifica la malversació i desbloqueja la renovació del TC. Els partits espanyols critiquen la reforma exprés que s'ha fet mentre que Junts considera que s'està assumint que l'1 d'octubre va ser un delicte. Presó provisional sense fiança per l'home que va matar la seva parella la setmana passada a Lleida. Se'l va detenir poc després que es trobés el cos de la dona amagat al traster de la família. Ell acabava d'ingressar a la unitat de psiquiatria després de denunciar la desaparició de la dona. Ella tenia 34 anys i ha deixat 5 fills menors d'edat. Avui l'acusat, de 40 anys, s'ha acollit al seu dret a no declarar. Està acusat d'un delicte d'assassinat. I encara sobre tribunals, el TSJ rebaixa per primer cop la condemna a dos violadors aplicant la nova llei del només sí és sí. En el primer cas, la rebaixa de pena és per un home condemnat per 3 violacions al Baix Llobregat el 2019. Oferia feina a les víctimes a través del portal Mil Anuncios i quan es trobava amb elles les agredia sexualment. Per ell la condemna passa dels 28 als 27 anys de presó. I en el segon cas, relatiu a un home que va violar una menor a Cadaqués en ple carrer el 2018, la condemna passa dels 6 anys i mig als 4 i mig. Tots dos s'han beneficiat de la rebaixa de les penes mínimes que preveu la nova llei impulsada pel govern espanyol, que unifica el que abans el Codi Penal separava entre agressions i abusos sexuals. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Karim Benzema es retira de la selecció francesa. El davanter del Madrid va ser descartat per Deschamps per una lesió lleu i ara, l'endemà de la derrota de França a la final, ha publicat un missatge anunciant l'adeu a la selecció. Diu Benzema: jo ja he escrit la meva història i la nostra s'ha acabat, i adjunta una fotografia vestint els colors de França. Mentrestant, Argentina ja vola cap a Buenos Aires. Després de fer escala a Roma, els campions del món hi arribaran al voltant de les 6 del matí, hora catalana, i a la tarda oferiran el títol a la plaça de l'Obelisc. D'altra banda, el Barça avui ha rebut l'alta mèdica Kessié i Pablo Torre, el dia que els internacionals espanyols Pedri, Gavi, Ferran Torres, Sergi Busquets i Jordi Alba s'han reincorporat a l'equip. Pel que fa a l'Espanyol, l'equip blanquiblau viatja a aquesta hora cap a l'illa de la Palma, on demà s'enfrontarà a l'Atlético Paso en partit de Copa. Ho fa amb 22 jugadors, queden fora de la convocatòria el sancionat Dani Gómez i els lesionats Pedrosa, Pol Lozano i Rubén Sánchez. Més coses en bàsquet: ja sabem quines seran les dues properes seus de la Final Four de l'Eurolliga. La propera edició es jugarà a Kaunas, a Lituània, i el 2024 es jugarà a Berlín. Per tant, Dubai de moment queda descartada. I en futbol sala, el Barça jugarà contra el Pozo Murcio a les semifinals de la Supercopa d'Espanya el dissabte 7 de gener a Alzira, i qui guanyi s'enfrontarà l'endemà al vencedor del Movistar Inter Antequera.
Un dia vas canviar l'el·líptica pel neoprè, els batuts de proteïnes per les ones, les repeticions, els moments únics. Ets de viure en gran, com quan gaudeixes amb el Seat Ateca amb manteniment, assegurança i assistència a la carretera per 9 euros al dia amb MyRenting. Ara amb entrega immediata. Entrada de 7.561 euros. Consulta les condicions a seat.es.
I pel que fa al temps, tot tranquil en les properes hores, en espera d'una nit una mica menys freda a l'interior del país. Demà, al centre del dia, les temperatures en molts casos s'enfilaran un parell o 3 de graus, però a la costa es mantindran estables. Ens llevarem amb núvols baixos i boides en moltes comarques que, amb el pas de les hores, aniran a menys. Avançada la tarda i en molts casos ja al vespre, arribaran precipitacions febles a ponent. La cota de neu se situarà entre els 2.000 i els 2.400 metres.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Les 5 de la tarda, 11 minuts, l'hidrogen verd s'ha convertit en l'objecte de desig de tots els governs d'Europa i també de les grans empreses que volen invertir milions d'euros en la descarbonització de l'economia. Companyies capdavanteres volen fer una transició verda i aposten per la creació de plantes d'hidrogen. La pregunta és: quines possibilitats reals té l'hidrogen i fins a quin punt és una solució? Aquestes i moltes d'altres preguntes li formularem durant els propers minuts a la investigadora de l'Instituto de Catàlisis i Petrolioquímica del Consell Superior d'Investigacions Científiques, Maria Retuerto, a qui podem saludar als estudis de RAC1 a Madrid. Senyora Retuerto, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos. Me preguntaba hace un momento Marta Cailà, compañera de programa. Bueno, antes que nada, ¿qué es,
el hidrógeno verde?
El hidrógeno verde, ¿y de dónde sale el hidrógeno verde? Para empezar la conversación al nivel básico.
Bueno, pues el hidrógeno verde, en principio, es el hidrógeno que se produce a partir de agua y electricidad que se produzca a partir de energía renovable. Entonces, esta energía renovable descompone la molécula de agua y esta energía eléctrica se queda acumulada en el hidrógeno en forma de energía química.
Uh-huh. O sea, a ver, un momentito, que lo has explicado súper bien, pero o sea, el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno.
Sí.
Y el hidrógeno, entonces, ¿qué se hace con este hidrógeno?
Sí. O sea, la cosa es que el agua como tal está ya oxidado y no tiene energía. Entonces, tú, de alguna manera, coges esta energía renovable, que además es que la cosa es que la electricidad no se puede acumular. Entonces, la energía renovable, eólica, fotovoltaica, sobre todo la que está desacoplada del ciclo del carbón, la idea es, esta electricidad que no puedes acumular, la guardas, al descomponer la molécula de agua, esta electricidad, esta energía, se guarda en el hidrógeno. Es decir, el hidrógeno tiene energía, es un combustible, es como el carbón. ¿Sabéis? Al quemarlo, por ejemplo, el carbón produce CO2, sí, que es el problema, y el hidrógeno, si lo quemásemos, que es una de las opciones que tenemos, produciría agua.
Y luego, ¿sabéis? Y con el hidrógeno este, una vez se separa, ¿qué se hace?
Vale, pues este hidrógeno sería como un combustible, ¿vale? Como cualquier combustible que tiene la energía dentro de él. Entonces, la idea o la ventaja que tiene el hidrógeno es que luego se puede introducir en muchos sectores. Es decir, por una parte, se puede utilizar, por ejemplo, en la industria. Es decir, se puede intercambiar de alguna manera por el hidrógeno que se utiliza a día de hoy en la industria, pero que viene de fuentes fósiles. Entonces, la idea es dejar de utilizar el de fuentes fósiles y utilizar este hidrógeno, que viene directamente de energía renovable y agua. Además, como os he dicho, pues se puede quemar directamente. O sea, se puede combustionar, por ejemplo, para producir calor industrial o yo qué sé, pues en aviones de motores de combustión de hidrógeno, como pasa con los cohetes, y al combustionarse, pues lo que forma es agua, en lugar de CO2 como cualquier otro combustible. Y además también puede volver a formar electricidad, que es en lo que se llaman pilas de combustible, que sería el proceso inverso. Es decir, en ese caso el hidrógeno y el oxígeno se vuelven a combinar y se produce agua y electricidad. Es decir, que la ventaja es esa, la ventaja es que abre las energías renovables, que en principio solo producirían electricidad, o sea, las que están desacopladas del ciclo del carbón, ¿no? O sea, fotovoltaica, eólica o cualquier otra, abre que todas esas energías se puedan introducir en sectores que de otra manera no se pueden introducir, porque claro, no las puedes introducir, por ejemplo, en la industria química, o no las puedes convertir en un combustible que se pueda mover.
Claro. ¿Sabes? Y una última pregunta ya para acabar de aclarar conceptualmente el tema. ¿El hidrógeno cómo lo guardas una vez lo has separado?
Pues hay bastantes maneras. O sea, en principio, como hidrógeno, como tal, se puede almacenar en cavernas, pues algunas, por ejemplo, que han sido vaciadas de metano, de gas natural, se puede almacenar a presión, pero quizás a día de hoy lo que más interesa es generar o formar otros compuestos que son más fáciles de manejar, como puede ser amoníaco o metanol, y acumularlo de esa manera. Y después, pues lo mismo, puedes o utilizar ya el amoníaco, por ejemplo, o volver a descomponerlo y volver a tener el hidrógeno. Es decir, hay muchas maneras. Hay otras cosas como, yo que sé, hidruros metálicos que tienen menos capacidad, pero... O sea, hay muchas maneras y, como siempre digo, quizás diversificar y depende de para lo que se quiera utilizar, pues lo acumulas de una manera o de otra.
Hoy en día el 99% del hidrógeno todavía se extrae del gas, hidrógeno azul, o del petróleo, hidrógeno gris. La alternativa es el hidrógeno verde, ¿y hasta qué punto es viable hacerlo, llegar a esa cuota del 99%?
Pues, hombre, yo creo que es que tiene que ser viable, porque es que no tenemos muchas alternativas. Es decir, lo importante aquí es dejar de generar CO2. Entonces, el hidrógeno lo que tiene es eso, el hidrógeno verde, es reemplazar al que se produce a día de hoy a partir de fuentes fósiles. Por ejemplo, en las propias refinerías se genera mucho hidrógeno que luego se utiliza para generar el propio diésel, la gasolina, etcétera, que se produce de las propias fuentes fósiles. Ahí pues hay una opción que es intentar capturar todo el CO2 que se produce en lugar de que sea directamente de renovables. Pero al final la idea es que este hidrógeno sea renovable, porque siempre vas a tener, o sea, cuando lo produces de fuentes fósiles siempre hay pérdidas y siempre acabamos generando CO2. Entonces, cuando se puede generar a partir de fuentes renovables, ya vamos a tener otros procesos en los que inevitablemente vamos a tener que seguir usando carbón. Entonces, de esta manera, pues por lo menos esta parte, que es el hidrógeno, que no solo se utiliza en las refinerías, se utiliza para producir fertilizantes, se utiliza el metanol en aceros, cementeras, es decir, muchísima industria usa a día de hoy hidrógeno que contamina. Entonces, por lo menos eliminaríamos toda esa parte.
En el caso, por ejemplo, usted mencionaba la aviación, ya existen algunos aparatos impulsados por hidrógeno, pero son pequeñas aeronaves. Y en el caso, por ejemplo, de los aviones comerciales, lo que hemos leído es que necesitarían un avión impulsado por hidrógeno verde, requiere un depósito mucho más grande que los actuales. ¿Hasta qué punto, o sea, a qué distancia estamos de ver un avión comercial volando con hidrógeno verde?
Buf, no lo sé. O sea, ahí no puedo contestar. Yo sí que puedo contestar que en todos los congresos científicos e incluso industriales que hay, las empresas de aviación, por supuesto, están apostando por ello. Pero yo no podría decir cuánto tiempo. O sea, eso ya me pilla como lejos de mi área de conocimiento.
Hablemos, si le parece, del transporte del hidrógeno, porque existen algunos expertos que aseguran que el hidrógeno es más peligroso que otros combustibles. No sé hasta qué punto es tan peligroso como puede ser, pues no sé, la gasolina o otros combustibles fósiles.
O sea, es que cualquier combustible en realidad tiene energía acumulada. Entonces, todos los combustibles de por sí tienen una peligrosidad. Eso está clarísimo. Entonces, ¿el hidrógeno qué es lo que tiene? Pues tiene quizás otra peligrosidad un poco diferente a la que tienen otros combustibles. Es decir, es muy inflamable y eso es un problema, es difícil de apagar, pero por otra parte es súper ligero. Entonces, si tú tienes un cualquier yo que sé, un autobús que en vez de gasolina sea hidrógeno, el hidrógeno es tan ligero que es que se va fuera incluso de la atmósfera rapidísimo. Entonces, bueno, pues en cambio la gasolina se queda debajo del coche. Entonces, bueno, pues es más o menos peligroso, pues depende. Y de todas formas no hay que olvidarse que el hidrógeno como tal ya se utiliza en la industria desde hace muchísimo. Es decir, que simplemente tenemos que acoplar quizás lo que los métodos de seguridad o los medios de seguridad que hay ahora y que se utilizan en la industria para tratar el hidrógeno y simplemente introducirlos un poco en más ámbitos de la vida. Uh-huh. O sea,
La fórmula que se ha encontrado es para transportar el hidrógeno es mezclar el hidrógeno con gas, lo que hemos leído, si no me corrige, que pues, usted es la experta, con gas natural para transportarlos a través de los gasoductos. Pero en el caso del mencionado gasoducto del H2Med, el primer corredor, este corredor de hidrógeno de la Unión Europea que unirá Portugal, España y Francia, no utilizará esta fórmula. La pregunta es qué se utilizará o cómo se hará para transportar el hidrógeno.
Pues yo no tengo claro cómo será. Yo entiendo que lo que quieren hacer ya es hidroductos, ¿no? Donde, a ver, lo que ocurre es que, claro, las características del gas natural, del metano y del hidrógeno son diferentes. Entonces tú en los gasoductos actuales en realidad solo puedes introducir un tanto por ciento de hidrógeno. En España, no sé, es un 7%, 10% y ese porcentaje más o menos está así en todos los países. Entonces la idea o lo que se plantea ahora es si es mejor mezclar el gas y el hidrógeno o directamente crear gasoductos nuevos que estén preparados para transportar el 100% del hidrógeno. Ahí, de hecho, se me ha olvidado también otra de las utilidades que tiene el hidrógeno. Cuando lo mezclas con gas, también en un porcentaje se puede utilizar en las calderas que tenemos en casa. Entonces, al combustionarlo, el metano, también produciríamos menos CO2. O sea, esa idea de meterlo por el gasoducto, por una parte es transportarlo y por otra es introducir un poco más de hidrógeno en la propia mezcla del gas, ¿sabéis? Para quemar, para producir menos CO2 y producir agua.
Pero esto nos obligaría a cambiar todas las máquinas, todas las calderas de casa, o sea, adaptarnos a la tecnología del hidrógeno.
No, yo me refiero a la de ahora, me refiero a que ahora mismo ya podemos introducir, creo que es un 7% de hidrógeno en cómo estamos. Uh-huh. O sea, no sé si todas las calderas, eso ya me pilláis. Ya. Pero quiero decirte que como está el gasoducto, como está un poco la red en España, ya podríamos introducirlo en un tanto por ciento. Luego, claro, que ya nuestras calderas sean de hidrógeno, no lo creo. O sea, la primera idea de la transición energética es electrificar todo lo que podamos, porque ahí no tienes pérdidas. Ahí la energía renovable va directamente a electricidad. Lo que pasa es que no todo se puede electrificar. No puedes electrificar todo el transporte, no puedes electrificar la industria, pero esa sería la primera herramienta o la primera clave de la transición energética, ¿sabéis? No solo el hidrógeno. Hay que capturar el CO2 y sobre todo hay que electrificar todo lo que sea posible.
En el sector del automóvil hay marcas como Toyota o BMW que son ejemplos de compañías que mantienen su apuesta por el hidrógeno. La japonesa argumenta que es abundante y que es el combustible con mayor densidad energética que puede almacenarse o transportarse a larga distancia. Y BMW fue una de las marcas pioneras porque en 2006 presentó el Hydrogen 7, un Serie 7 con motor V12 que podía funcionar indistintamente con gasolina o hidrógeno. Este paso, ¿por qué no se generaliza el uso de hidrógeno en el sector del automóvil y se apuesta tanto por el sector más relacionado con el que sería la energía eléctrica del automóvil? ¿Estamos tan lejos para ver automóviles funcionando con hidrógeno?
No, o sea, que aquí la idea es lo mismo, es un poco diversificar. Es decir, la idea de del transporte de los coches, ya no hablo de aviones ni cohetes ni nada, digo el transporte terrestre, es utilizando una pila de combustible. Es decir, eso también es un coche eléctrico, es igual que una batería, pero en lugar de tener una batería tienes una pila de combustible. Es decir, en lugar, por ejemplo, del litio, que cuando se oxida o se reduce, produce o coge energía, entre comillas, aquí sería el hidrógeno, ¿no? Que el hidrógeno, cuando lo tienes en el coche, o sea, enchufas el coche y el hidrógeno da agua y electricidad. El coche se mueve con un motor eléctrico y luego lo cargas con hidrógeno y sigues moviéndolo. Entonces, ¿cuál es la ventaja frente a una batería? Que tú no tienes la energía dentro del coche, sino que la metes como un combustible. Entonces, tiene la desventaja, entre comillas, bueno, pues que sí, que tendrías que tener hidrógeno a presión, con lo cual para un coche pequeño, pues yo creo que por ahora vamos a seguir con baterías. O sea, porque es perfecto. Para una autonomía pequeña es perfecta una batería, si el coche además no pesa mucho. ¿Qué ocurre? Que en un camión o en un autobús el peso es muy grande y posiblemente necesitas más autonomía. Entonces ahí ya no tiene sentido la batería porque tienes que poner muchas baterías. O si no, tienes que parar y recargar, pero las recargas rápidas se cargan las baterías. Entonces, claro, un camión no le puedes decir para una hora cada 300 o menos, porque al final, ¿sabéis?, lleva mucha carga. Entonces ahí es el hidrógeno, porque tú el hidrógeno es un combustible, vas a una hidrogenera, que es como una gasolinera, metes el hidrógeno y en 5 minutos lo tienes cargado y sigues. Entonces no se trata de usar uno u otro, se trata de usar el más adecuado en función del transporte, del peso, de la autonomía que necesites y de etcétera. O sea, esa es un poco la idea.
¿Y estamos más bien cerca o lejos de esta nueva opción, que sería diferente a las que tenemos hasta ahora, que es, por ejemplo, la electrificación del mundo del automóvil?
En coches lo que es el desarrollo del coche es muy similar, porque ya he dicho que al final es un coche eléctrico, sí. Eso sí. La pila es verdad que usa metales nobles y, bueno, hay mucha investigación. Nosotros también lo hacemos en el laboratorio, donde intentamos reducir el contenido, sobre todo de platino, en el caso de las pilas. Pero es verdad que hemos tenido proyectos con empresas grandes automovilísticas, o sea que está cerca. Lo que pasa es que, bueno, pues todo, o sea, al final las baterías a día de hoy funcionan muy bien. Entonces es verdad que hay que apostar también por la pila. Y ahora la realidad es que por lo que más se está apostando, que también está bien, es por la generación de hidrógeno, que es un poco lo que hacemos. O sea, y hay que ir por pasos, eso está bien. Es decir, lo primero quizás es poner muchos más parques de energía renovable para realmente tener de dónde sacar hidrógeno, y luego que el hidrógeno que generamos tenga mejor precio y sea más eficiente el proceso, y después ya meterlo en los diferentes sectores. ¿Sabéis? O sea, cerca estamos. Bueno, es que tenemos que estar cerca, porque o cambiamos realmente el modelo energético o pues es que no podemos seguir con este camino de calentamiento del planeta.
Sí, Antonio Turiel, físico matemático y doctor en física por la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, es como siempre, él nos dispone en sus conversaciones un poco escéptico y nos apuntaba recientemente que el hidrógeno será un factor importante, pero no el principal en el futuro. Él apuntaba que es un vector energético muy limitado que tira adelante porque es la única opción que tenemos. ¿Usted comparte esta opinión de que es la única opción a la que cogernos a día de hoy?
O sea, yo tendría que escuchar realmente todo lo que dice, porque lo de que es muy limitado no sé, o sea, no sé muy bien a lo que se refiere.
Él se refiere a que tiene pocas aplicaciones, que es difícil de sacar del hidrógeno verde toda la energía, todo lo que necesitamos para mantener, digamos, el consumo que tenemos a día de hoy.
Hombre, yo creo que no. En todo caso, tendríamos que ser más sostenibles y consumir menos, pero yo creo que el problema más que en el hidrógeno sería en la capacidad que tenemos de generar energías renovables. ¿Sabéis? O sea, no sé, tendríamos que poner muchos campos de energía renovable. O sea, al final todo esto tiene que ir unido a que seamos conscientes de que tenemos que consumir menos, está claro. Pero no es un problema del hidrógeno. O sea, yo creo que el hidrógeno es una herramienta que ayuda muchísimo a la descarbonización. Está claro que todo esto va a ir avanzando. Es decir, pues no lo sé, a lo mejor de repente hay unas baterías que, hombre, no sé, más pequeño que el litio no hay nada, pero hay unas baterías que de repente para una aplicación tal funcionan mejor. Es decir, esto va a seguir avanzando, la investigación no se para aquí. Pero está claro que es una herramienta clave para descarbonizar. O sea, no veo por dónde no, quiero decir.
Uno de nuestros oyentes le pregunta si se puede extraer hidrógeno de agua salada o tiene que ser agua dulce.
No, hay mucho. Lo que pasa es que es más difícil, porque el agua salada, al no ser pura, pues claro, tienes más problemas. O sea, tienes sal y da más problemas. Pero ahí hacemos tanto, no. Vamos, nosotros tenemos proyectos de agua salina y muchísimos grupos. O sea, la idea. Lo que pasa es que esto es un tema, o sea, la generación de hidrógeno verde a partir de renovables ha sido un boom en estos 2-3 últimos años. Entonces nosotros hemos trabajado mucho, pero es verdad que ahora vamos a ver un cambio muy grande. Es decir, los grandes problemas a los que nos enfrentamos ahora, que puede ser, por ejemplo, el agua salina, puede ser el uso de metales críticos en muchas de las tecnologías. Es decir, tenemos muchos retos, ¿no? Hay unas membranas que se utilizan que todavía, sobre todo en medio alcalino, son muy poco eficientes. Todo esto va a dar un impulso enorme en estos años. Entonces yo estoy convencida que vamos a llegar a niveles de eficiencia mucho mayores y además va a bajar el precio de la energía renovable, con lo cual vamos a llegar a un punto donde el hidrógeno realmente pueda ser competitivo y se tenga que introducir en nuestra vida.
Ya sé que soy un poco pesado preguntando en tiempos, pero cuando hablamos de los próximos años, ¿de cuántos años? ¿De 2, 3, 10, 15? Porque tal como están las cosas, es aquello que ya sé que es como poner prisa al científico, ¿no? Pero, bueno, tenemos un precio de la energía cada día más caro, no tenemos alternativa y nos aferramos al hidrógeno como una de las soluciones para seguir el día a día.
Pues, o sea, a día de hoy, en realidad. O sea, en realidad ya hay proyectos industriales, y muchos de ellos en España y en todo el mundo, donde ya se está generando hidrógeno verde. Lo que pasa es que, bueno, que siga bajando el precio y su generación sea más barata y el proceso sea más eficiente, eso hay que seguir haciéndolo. Pero a día de hoy ya se está generando mucho hidrógeno verde y nosotros, por lo menos en España, sobre todo en la industria, ya se está introduciendo, así como proyectos como la generación de metanol, etcétera, etcétera. Eso ya se está produciendo a día de hoy. Pero eso no quiere decir que no tengamos que mejorarlo. Y luego, además, el precio en este caso solo dependería de nosotros, porque dependería de nuestra energía renovable, no dependeríamos del gas de otros países. Entonces, eso también yo creo que es importante que en España nos demos cuenta, que tenemos que fomentarlo, porque dependeríamos de nosotros mismos. Y además tenemos una situación en España muy buena, porque tenemos mucho sol, y tenemos una superficie grande, y tenemos también viento. Es decir, deberíamos realmente fomentarlo.
Es decir, que España podría convertirse en una, no sé si decirlo así, en un país...
Sí, potencia.
Potencia, pero bueno, no quería hacerme tanto el chulo, ¿no? Es decir, en una potencia energética por lo que podríamos generar con la energía renovable y de ahí la energía que podríamos extraer con el hidrógeno.
Pues ojalá. O sea, la idea sería esa. Es verdad que hay otros países europeos que también tienen mucha energía renovable. O sea, Dinamarca tiene muchísimo viento, etcétera. Pero es verdad que España, pues es una superficie muy grande, tenemos mucho sol, podemos poner molinos dentro o fuera en el mar, etcétera. Y todo esto, si conseguimos hacerlo bien, hacerlo rápido, legislar y etcétera, sí que creo que podemos llegar realmente a producir hidrógeno verde, a utilizarlo y a exportarlo al resto de Europa y que no nos vuelvan a comer, entre comillas, Estados Unidos o China, sino actuar realmente como un continente fuerte y generar toda esta industria y toda esta energía. O sea, yo creo que deberíamos hacerlo, de verdad.
Usted ha dedicado toda su trayectoria científica al estudio del hidrógeno y sus trabajos le han valido uno de los premios L'Oréal UNESCO a Mujeres en Ciencia, un galardón internacional anual que se otorga a 5 mujeres menores de 40 años. Le iba a preguntar qué supone el premio, aparte del reconocimiento por su trabajo, porque está dotado económicamente y me consta que lo va a invertir en su trabajo.
Sí, sí, sí. O sea, bueno, todo va unido. Claramente lo que me ha supuesto lo que más es prestigio científico. O sea, reconocimiento, por supuesto, es que un premio así pues te abre muchas puertas. O sea, es verdad que sí, pues reconocimiento, prestigio y pues colaboraciones nuevas. O sea, al final es una gran suerte y un honor haber obtenido un premio así.
Me han comentado que va a invertir ese dinero, la dotación económica, en más colaboradores, colaboradoras, en más inversión para sus investigaciones.
Sí, es que al final es lo más importante. O sea, lo que más nos cuesta es poder contratar gente y mantenerla durante un largo tiempo. Ahora es verdad que en este tema pues estamos consiguiendo más financiación, tenemos más proyectos, pero aún así, bueno, pues en España el dinero que se invierte en investigación nunca es muy grande, los proyectos no es tanto dinero y siempre sufres un poco por mantener a la gente contratada durante un tiempo.
Uh-huh. Una última cuestión. Si ahora le pregunto en qué está trabajando, por ejemplo, esta mañana, ¿usted me lo puede explicar?
Pues esta mañana he estado midiendo la producción de agua en unos electrodos de una pila de combustible.
¿Y cómo ha ido la cosa?
Bien, bien, bien.
Bueno, la veo optimista, eso es bueno. Sí. Cosa que nos alegra. María Retuerto, muchísimas gracias por explicarnos de qué se trata esto del hidrógeno verde, que hemos oído hablar tanto y somos unos ignorantes al respecto y siempre viene bien saber un poco más.
Muchas gracias.
Muy amable y muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias.
Gracias. Investigadora del Instituto de Catálisis y Petróleo Química del CSIC, María Retuerto. Amb ella fem una pausa, 4 minuts, i ens posem al dia de com està la tarda informativament parlant, i ho farem amb Míriam Díaz. Fins ara mateix.
RAC1.
Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes. Una sola app con el poder de ahorrar al repostar, aparcar, lavar tu coche, reservar la ITV, pagar la zona azul y muchos más. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Està arrasant a Barcelona la comèdia romàntica més famosa de tots els temps, Pretty Woman el musical, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman el musical al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Joana, et veig molt rejuvenida.
Ai, nena, el Pep. Des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Busques una assegurança de salut i decessos de confiança i un tracte proper? Montepío Girona és la teva mutualitat sense afany de lucre des de 1929. Truca al 972-486-486 o visita el web montepiogirona.com. Montepío Girona, especialistes en assegurances de salut i decessos, us desitja unes bones festes.
Aquestes festes, Casa Tió cuina per tu.
Tria entre un gran ventall de carns fresques servides a diari i de plats casolans per als teus àpats. Farcits, espatlles, canelons...
Sorprèn amb els nostres lots de Nadal o amb el regal de productes de proximitat.
I amb la targeta de fidelització pots acumular descomptes per a la propera compra.
Casa Tió, ramaders i carnissers des de 1916.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. Torna a reviure la màgia del conte del Trencanous de Tchaikovsky i celebra la màgia del Nadal com quan eres un nen. El 25 de desembre i el 6 i 7 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Vols un 15% de descompte en els teus nous pneumàtics i reforestar una zona incendiada? Group Driver ho fa possible. Reserva online els teus nous pneumàtics a drivercenter.es amb el codi Bòsquia i plantarem un arbre per tu. Group Driver, 40 tallers arreu de Catalunya i Andorra. Només fins al 31 de desembre, el teu taller Driver més proper.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
Aquestes festes vine al multiespai gastronòmic El Nacional. 4 restaurants, 4 barres i un espectacular enllumenat de Nadal. I tot sota el mateix sostre modernista. A més, participaràs en la campanya solidària del Nacional a favor de la investigació de malalties infantils. T'esperem al Nacional Barcelona.
El 31 de desembre, la cursa de Cap d'Any de Sabadell. La Cap d'en Rei. Sabadell, capital del Vallès Occidental, de les comarques catalanes i del món en general, t'espera amb un recorregut de 5 o 10 quilòmetres.
Inscriu-t'hi ara. Capdenreis.cat. Capdenreis.cat.
Viu l'autèntic campionat del món de les curses populars.
Pot ser en esmorzars. O també en cafès. Pot ser en dinars, en cançons, o fins i tot en sèries. I tu, en què comptes el temps? Taurus, 60 anys. Amb tu, gràcies a tu.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Si fa una hora traiem més o menys el cap per Buenos Aires amb la nostra companya Berta, que estava a Buenos Aires i ens hem tingut l'ocasió de parlar amb dos...
argentins.
Sí, però vull dir dos...
bonaerenses.
Bonaerenses, que han tingut la amabilitat de parlar amb nosaltres. Ara el que farem és parlar d'altres coses més properes. Per exemple, què està passant al Tribunal Constitucional, Míriam?
Doncs mira, que ara mateix els magistrats estan reunits en principi des de les 5, novament, per decidir si paralitzen o no aquest aquesta reforma del Codi Penal, que recordem s'ha d'aprovar definitivament dijous al Senat. Tot això ho està seguint doncs l'Arnau Mañé des del Tribunal, des de primera hora del matí, pendents doncs del resultat, que no sabem si el tindrem avui. Aquesta és l'altra. Arnau, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Alguna novetat? S'ha filtrat alguna cosa?
Doncs poca cosa, tornen a estar reunits fa uns 30 minuts, ara ho deies, després de 2 hores i mitja de pausa per dinar, no està malament. A hores d'ara no tenim gran cosa, són 5 hores de reunió entre els del matí i aquests minuts d'ara, que només han servit, expliquen algunes fonts, per afrontar alguns temes tècnics, confirmar que sí, que es pot debatre el recurs del PP al ple. De moment, això no és que es filtri o no es filtri, és que no avancen, és una reunió molt tècnica, molt concreta, on s'hi debaten coses importants, molta tensió entre els dos sectors del tribunal, entre progressistes i conservadors. De tot plegat, de tot aquest debat tècnic, ens podem agafar a una victòria dels conservadors que podria indicar per on aniran els trets. Han aconseguit que el primer que es debati en aquest ple sigui el recurs del PP, per tant, deixar les recusacions a dos magistrats per més endavant i evitar d'aquesta forma que canviïn les majories. Si haguessin debatut les recusacions primer, s'hagués aturat probablement tot el procediment i la tramitació del nou Codi Penal hauria pogut tirar endavant dijous al Senat. Per tant, amb aquesta petita victòria, el que es fa és debatre el recurs del PP i fer-ho amb una majoria conservadora. Per tant, intuïm o podem intuir quin pot ser el resultat.
Perdona, Tom. Bona tarda.
Què tal, Ernesto? Com estàs?
Bueno, pues estoy... bona tarda, periodista de Google.
No, Arnau,
tarda.
Arnau. Bueno, periodista, sí, no, perquè crec que Arnau acaba de donar una informació que crec que és clau en les properes hores. I és que, tal com també han dit altres experts catedràtics en matèria constitucional, no ha passat mai, però sí que estaríem davant de la paralització del procés de votació d'aquesta llei al Senat. Per tant, la llei quedaria aturada per part del Tribunal Constitucional. Fet gravíssim en la democràcia espanyola.
Es un golpe de Estado, lo dije yo. No vengas ahora a darle méritos a este chico porque yo lo dije antes. No,
pero este chico, a ver, este chico...
No,
Mañé, el que ens acaba de dir és que de moment hi ha una petita victòria pel que fa a la dreta als magistrats conservadors, exacte, i veurem com acaba desenvolupant-se, però tot apunta que això es pot donar. Veurem quines conseqüències...
És un golpe d'estado.
Veurem quines conseqüències té pel que fa a la política i a l'àmbit judicial, que cada cop els jutges manen més.
I tant.
Fet que ens porta una dictadura de togues.
Sí.
Fet que també ens pot generar una incertesa creixent.
L'altra decisió, Arnau, que s'ha pres és en quina sala o en quin punt del Tribunal Constitucional es valorarà o s'estudiarà aquest recurs del PP.
Sí, aquesta és una qüestió una mica tècnica. S'havia d'estudiar en una sala secundària, per dir-ho d'alguna manera, on la majoria no era clara, o més ben dit, era un 3 contra 3, conservadors 3, progressistes 3. Per tant, aquí la majoria no era clara. El que han fet a través d'una via tècnica és passar-ho això al ple, com era previsible, i per tant, com ara indicàvem, que tinguessin una majoria suficient els conservadors. Era un tràmit que esperàvem, que s'havia de confirmar després d'un debat molt llarg aquest matí, però que ja tenim la confirmació i que, per tant, això es debatrà al ple del Constitucional i el resultat caldrà veure'l, però tenint en compte això, que són 6 conservadors i 5 progressistes.
Molt bé, Arnau, moltíssimes gràcies per aquesta informació a aquesta hora de la tarda.
Fins ara.
Adéu-siau, bona tarda. Bé, anem a parlar d'altres coses, esperant que els jutges facin...
Golpe d'estado. Sí. El golpe d'estado.
Procedeixin a fer el cop d'estat i veurem quines conseqüències polítiques té. I a tot això, si en diu alguna cosa, el rei.
Ah,
és curs de Nadal, eh?
Home. Perquè de moment el rei no ha dit ni piu i en el discurs de Nadal alguna cosa haurà de dir.
Després del referèndum quan, va sortir de seguida.
Home, el dia, si no recordo malament, va ser el 3, eh? I diguéssim que Felip VI, molt encertat en aquell discurs, no va estar. Que no ens sorprengui donant la raó al Constitucional. Dit això, Carmen Cabezas, bona tarda.
Bona tarda.
Salut ha començat avui a vacunar els menors de 60 anys que vulguin la quarta dosi de la Covid.
Exacte. es pot demanar hora ja i la vacunació es farà majoritàriament als centres d'atenció primària. A Barcelona, per exemple, avui s'ha tancat el mític punt de vacunació de la Fira de Barcelona i se'n posarà una a la Casa SEAT. La secretària de Salut Pública...
Home, diguéssim, ve més de gust anar a la Casa SEAT que et vacunin que no allà a la Fira, allà aquell punt tan desengelat que quan surts...
Fred.
Doncs una mica més i a la millor et demanen preu.
Per Nadal està molt maca la Casa SEAT i val la pena.
Sí, home, que hi ha el pastisser, el Cristian Escrivà, que ho ha guarnit amb tot de pastissos i allà de la Fira pots trobar de tot.
Avui, doctora Cabezas, ha estat vostè a TV3 i ha actualitzat una mica com està el tema del virus.
Actualitzat el marcador.
El marcador del virus i de totes les contagis.
Ah, doncs anem a actualitzar-lo.
Molt bé.
Pensem que el pic de la grip arribarà aquesta setmana o si no la que ve, però és al final d'aquesta setmana. Per ara continua pujant. De fet, les dades que tenim de la setmana passada ens mostren que de cada 10 virus que circulen, virus respiratoris que circulen a Catalunya, més de 4 són de la grip.
Doncs de cada 10, 4 són grips a Catalunya. Mentrestant, avui hem sabut que l'any passat les morts per Covid van caure un 34% respecte al 2020.
Sí, esclar.
El 2021 van morir 39.444 persones de coronavirus.
El primer any va ser terrible.
I aquest any tenim les dades de gener a juny, que han mort 20.915 persones de Covid.
La quarta dosi de la vacuna és molt important i necessitem que la gent s'animi perquè la gent se pensa que això ja està i que no fa falta. Per això, els centres de salut els convertirem en el que és el procés de vacunació en una festa nadalenca molt a l'estil de la Casa SEAT que ja estàvem comentant. I farem un cagatió en els caps per als menors de 60 anys. La gent picarà un tio en forma de jeringa gegant i el tio cagarà la quarta dosis. És molt fàcil. Només caldrà fer cua i quan te toqui fer el cagatio vacunal, pues només falta cantar el cagatio pel Covid i Omicron. Si et vols vacunar, garrotada va. Cagatio pel Covid i Omicron. Si et vols vacunar, garrotada va. Bueno, i quan el tio cagui la vacuna, pues el personal de l'ambulatori te punxarà en el braç donde has picat con el tio, perquè ja saben que és el braç fort. I així los menors de 60 anys tornaran a ser com nens. Que tothom vingui, sobretot us esperem. Caga, tio, per Covid i Omicron, si et vols vacunar, garrotada va. Us esperem.
Ja que està tan nadalenca, Carme Gaveta, no sé si ha vist les llums de Sant Pau, les ha vist o no? Perquè, bueno, clar, és tió...
Sí, la
història d'un hospital de Barcelona, de Catalunya, referència, i que ara podem visitar-lo amb la...
Sí. A Sant Pau, l'univers de la llum, que és el nou espectacle del Christmas Garden Llums de Sant Pau per aquest Nadal. Noves instal·lacions en un viatge que portarà els visitants per planetes i galàxies amb un recorregut ampliat i diferent per gaudir de la família.
Justament això. Vaig estar l'any passat, però aquest any m'han dit que és molt millor.
És espectacular.
No te l'acabaràs, les llums.
I això està en marxa, aquest espectacle, que es diu l'univers de la llum, està en marxa des del 22 de novembre fins al 15 de gener al recinte modernista de Sant Pau. Si voleu aconseguir entrades, ho podeu fer a elsllumsdesantpau.com.
En uns moments us expliquem què passarà amb els que teniu patinet elèctric, si podreu entrar o no al transport públic, sembla que hi ha novetats, els preus del transport públic, i què et passa, Míriam?
Que vol cagar el tio?
Sí, vull cagar el tio.
Cagatio,
altra vegada.
El Covid i Omicron, si et vols vacunar, garrotada va.
Bé, us ho expliquem d'aquí 4 minuts.
Versió RAC1.
Aquest Nadal et farem un gran regal. Aeroports per tu. Gràcies a la feina dels nostres equips, són aeroports més sostenibles i còmodes. Les botigues, els restaurants, els aparcaments... Aquest és el nostre regal per tu. AENA. Aeroports per tu. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Gobierno d'Espanya.
Álvaro, tio, estàs assegut? Bé, doncs que ens han donat el finançament. Sí. Vinga, vine cap aquí i obrim el cava. Que ja som empresaris, tio, que som empresaris. Sí.
A Telefònica apropem tota la nostra tecnologia per continuar accelerant més de 1.300 startups i que així tots tinguem més oportunitats. Telefònica, com més a prop estiguem, més lluny arribarem.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Com ha anat amb la bici?
Quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Detersolin Sport.
Així m'agrada. Detersolin Sport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
L'amic que travessa tota la ciutat fins a trobar aquell regalet que ni tu mateix sabies que volies, no és pas un amic invisible, és un amic lleial, com ha de ser. Per això es mereix un vi tan bo com ell. Barón de Ley Reserva, un Rioja com ha de ser.
Aquest hivern prepara casa teva per a les visites més màgiques amb les ofertes de Leroy Merlin. Fes la teva llar més càlida i acollidora, rep els qui més estimes i sorprèn-los amb els millors regals. Aprofita les millors ofertes per gaudir d'aquest Nadal fins al 3 de gener. Compra Leroy Merlin Ponès a l'app, al 910 49 99 99 o vine a la teva botiga Leroy Merlin.
Com puc sorprendre amb un bon cava als sopars d'aquestes festes?
Et recomano Castell d'Or. Els caves són exquisits i és un producte de proximitat, elaborat pels pagesos d'aquí. Un cava per viure aquestes festes amb passió.
El trobaràs en exclusiva a les millors botigues especialitzades i a la seva botiga online, castelldor.com. Castell d'Or, la unió de 16 cellers cooperatius.
Esta Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión.
Iré hasta la Ponia en autostop con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Per 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11 amb 75 premis de 400.000 euros. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Dona un extra d'il·lusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Química y con 70 doctorándote en zooarqueología. ¿Qué te queda por descubrir?
¿Tú también vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mafre o a mafre.es.
RAC+1 Podcast.
Aquest gener torna l'escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Ja és aquí la segona temporada del Rose Battle de RAC+1. 5 nous combats. Joan Maria Pou i Laia Coll.
Ella diu que fa curses i que està molt en forma. El rei emèrit sense crosses.
Jo almenys les curses les vaig a córrer i no les narro des de la línia de meta.
Míriam Díaz i el senyor Buigas. Edu de Batlle i Adrià Santa Susanna. Marc Serra i Rocco Stenhauser.
Calitza bé, Rocco. Calitza bé, que sí. Sembles el Cárdenas.
Mireia Giró i Marta Bosch. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Benvinguts i benvingudes a l'escorxador!
L'escorxador, segona temporada. Que comenci el combat. Escolta a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
A veure, Míriam, què passa finalment amb els patinets al transport públic?
Doncs mira, que avui han anunciat que es prohibiran els patinets elèctrics durant 6 mesos. Tant autobús com metro, com el tren i els ferrocarrils, també el tramvia, mig any, fins que es faci aquest reglament per decidir si es prohibeixen definitivament o només es prohibeix que es puguin carregar els patinets, els combois. Això després que, recordem, es va sobreescalfar un patinet en un tren de ferrocarrils i s'incendiés entre Sant Boi i Molinou. Ara s'hauran de reunir TMB amb els operadors per coordinar-se i decidir quin és el dia exacte que es comença a prohibir. En parla la presidenta de TMB, Laia Bonet.
S'ha produït uns incidents que posen en dubte la seguretat en determinats casos. I, per tant, temporalment s'ha de prendre la decisió de que, mentre no es busca la solució de la compatibilitat d'entrar un patinet dins del transport públic, no es pugui fer, temporalment.
De fet, els bombers de Barcelona han alertat de l'augment de petits incendis en domicilis particulars, sobretot, provocats doncs, per aquestes bateries de vehicles elèctrics i també en punts de recàrrega que estan situats als baixos dels edificis.
Imagina't,
N'ha parlat Sebastià Massaguer, que és cap dels bombers de Barcelona, TV3.
El problema és la bateria, que pot tindre una explosió espontània en qualsevol moment. Qualsevol cop que puguin tenir, qualsevol càrrega ràpida, perquè a vegades també és problema de la càrrega ràpida, pot provocar una explosió d'aquestes bateries. O altres manipulacions per aconseguir que més velocitat o més potència de la bateria.
Doncs molt bé, jo aplaudeixo aquesta directiva que està fent l'Ajuntament.
Sí,
molt ben fet, perquè és empipador. No, no, més perquè et sortegin pel carrer, sinó hasta quan te pugen un metro a l'autobús que has de fumar un cop perquè sí, ja han de passar amb el patinet. Home, ja està bé la broma.
I sempre et donen aquí el taló d'Aquiles, eh?
Ara.
Perquè és a l'alçar el taló d'Aquiles.
Sí, sí, justa,
justa, justa.
Una sentida que veus les estrelles, eh?
La mesura està a mitges, perquè jo obligaria una altra cosa. Haurien de fer això dels patinets que vagin davant del metro, davant del tren a la via, o davant de l'autobús. Jo els posaria allà al davant i veus com si fos un encierro, allò del Sant Fermín,
sí, sí.
Igual, un xipinazo al dematí.
I a córrer,
eh? I a completar-nos, eh? I l'autobús, com si fossin els bous, l'autobús, el metro.
Ja li dic jo que un autobús no enxampa un patinet ni de conya.
Espera't.
No, ja li dic jo que no.
Hores?
I amb el metro ja justet. Amb el metro justet.
Ja el dia. I l'únic que haig de fer és posar-li unes banyes al metro o a l'autobús. Unes banyes de plàstic.
Al moment que s'acabi la bateria, el toro... Pam! Xupinazo.
Tot això, tenim noves tarifes del transport públic. Com ha quedat això, Mèriam?
De moment es congelen els preus per l'any que ve. Es mantindrà, per tant, aquest 20% de descompte. Salut. Que li pertoca a l'ATM dels títols més utilitzats, que és la T usual i la T jove, però encara no sabem si el govern espanyol també mantindrà el seu 30% de descompte i, per tant, sumant aquesta reducció, era de la meitat del preu dels abonaments. Tot i així, la tinent d'alcaldia de mobilitat de l'Ajuntament, Janet Sanz, diu que amb tota probabilitat també es mantindrà la bonificació de l'Estat.
Màxima confiança per la voluntat expressada, que cal que es materialitzi, i per tant, hi ha els òrgans de govern corresponents per part del govern de l'Estat, Consell de Ministres de demà o de la setmana vinent, a l'espera de que això passi. Els escenaris amb els que estem treballant són aquests. Amb plena confiança i voluntat, per part nostra, l'escenari possible i necessari per la ciutadania és que es prorroguin les bonificacions, es mantinguin les bonificacions en el transport públic, perquè és el que necessitem.
I avui, dia feliç pels veïns de Cruïlles, perquè després de molts anys, concretament 22 de lluita, 22 anys, que es diu aviat, el Baix Empordà, ha començat a buidar-se el polèmic abocador de Vaca Morta.
Exacte, es calcula que hi ha, atenció allà, 3,5 milions de tones de residus.
On els traslladen?
A veure, això és un procés que, no t'ho paradis, durarà 16 anys.
Jesus. El buidatge. És que 3,5 milions, clar. On ho porta?
Clar, un munt de mer, eh?
Clar, recordem
que
està tancat.
Per això li dic que on porta tota aquesta mer que diu vostè, on la portes?
Anirà per moltes fases. Ara han començat la primera, que és que trauran 20.000 tones durant un any. Llavors, això han instal·lat allà una planta d'extracció i triatge dins la mateixa instal·lació i aniran destriant...
Vés a saber què sortirà.
No, no, és que clar.
Ja et diré el que sortirà.
I després s'haurà de decidir què es fa amb la runa que es trobi.
Esclar. O sigui, no ho tenen decidit. Comencen
a destriar... Hi haurà parts que es portaran a altres abocadors.
Sí.
I després hi haurà una part...
Com no vingui el Mago Pop, la faci desaparèixer.
És un reto.
I reciclar també, no? Alguna cosa que es
alguna cosa, reciclar. Depèn. És que han d'analitzar què trobaran allà. Clar.
Ja
l'altra cosa és que, clar, després de la sentència que va obligar a tancar això, doncs ara el govern diu que es reclamaran responsabilitats per qui va crear aquest abocador, però de moment no han
tornat a...
Quines? Això va ser una empresa, també amb el govern d'aleshores. Això es va crear l'any 2000, hi va haver diferents sentències,
Puyol,
es va reobrir...
El gran Salvador de Catalunya, eh?
Escolta! Recordo en un documental de TV3 on hi apareixia...
El Junior.
Exacte, el fill de Jordi Pujol Ferrusola amb una de les societats que van tirar endavant aquest abocador de Vaca Morta. Per això dic que al final veurem aquí...
Veurem. No han concretat, això sí, han parlat la delegada de la Generalitat.
Això quedarà en re, com sempre.
Com sempre.
Sí, que re. Re, de re, de re.
I el que dèiem, durarà 16 anys aquest procés de buidatge i costarà uns 200.000 euros, per tant...
Perdona, impossible.
200.000 euros.
Un buidatge de 3,5 milions de tones de residus i només costarà 200.000
euros.
200 milions deu ser això,
no
eh?
No pot ser.
200.000 euros, Míriam, ho trobo molt econòmic, eh? Bueno,
deixa-m'ho mirar.
I 200 milions...
Si sí, quasi t'ho cobren per buidar el pis quan tens un difunt.
I tant.
Sí, no, 200.000 euros?
I a més, ara, ara, i a més jo
he sentit 200.000
euros. Busca-ho bé perquè això portarà...
Ho trobo una ganga.
No, no, molts milions i molts problemes, eh? Perquè això de remenar les escombraries amb aquesta planta de triatge...
Remenes merda.
Aquí com a mínim sortiran 10 o 12 cossos esquarterats a dintre de bosses.
Són milions, no?
Costarà 200 milions.
Veus?
Ho has fet ser tan econòmic que ha estat perquè vinguin a casa i me la vinguin a desmuntar. Perquè, clar, 200.000 euros, un abocador de 3,5 milions de tones...
Sí, i ja et dic...
No sé...
I sortiran allà 10 o 12 cossos esquarterats amb bosses, amb maletes. El Carles Porta, que es prepari, eh? I aquells que teniu aquí el programa els divendres, aquests investigadors.
Sí, els del Kits i l'Aurea.
El Ramiro Sauleda i el Leandro Lledós.
Emili.
Tindran problemes grossos, eh? Perquè tindran feina per 20 anys.
Emili i l'Aurea.
Sí, sortiran més ossos que, escolta, que les olles del caldo de Nadal.
Ja té raó.
I també sortiran, això és mascotes, eh?
Sí.
Perquè jo tots els gossos que he tingut quan em mort de vells els gossos, periquitos, gats, cabres tot, amb una bossa d'escombraries al container.
Aquells pollets. No els han enterrat?
No.
No és que els poden enterrar, eh?
No es pot ara.
No, els animals no es poden enterrar,
si tens,
els morts.
Si tens un jardí teu...
No, ara no sé quina normativa, però avui enterrar. T'enganxen enterrant el gos i tens un problema, eh?
Sí, no val la pena. Jo els foto amb una bossa i al container.
Avui, per cert, Joan Pere, amb moltes ganes de veure el Metralla, eh? A TV3, que he vist que l'estan anunciant a tota pastilla.
Amb el Roger.
Esteu al Roger i tu, eh? Pim-pam, eh?
I ell fa de barbaritat.
Són les 6.